sintonia d'un racó de lectura, com sempre, amb Cristina Serrano, responsable de la biblioteca. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
Una mica refredada, eh?
Molt tenim... refredada. Es nota molt, o què?
No, dona, no es nota. Jo per què m'ho has dit? Però si no, no se'n nota. Doncs engeguem una setmana més a aquest espai, on la Cristina ens explica, sobretot, novetats avui, no?
Sí, avui sobretot novetats, perquè sempre parlo de les activitats, em repeteixo molt, que bueno, em tornaré a repetir, si voleu, no hi ha cap problema. I per on començo per les novetats?
Vinga,
o...
doncs sí, comencem per les novetats.
Vale, doncs he portat... Han arribat, he de dir, un munt de novetats, ara,
això és bona
la setmana
notícia,
passada.
Eh?
Sí, i he portat unes quantes. Mm. He portat les que tenia ja a sobre, que encara estan disponibles, perquè tenim moltes que ja estan agafades, perquè són, sobretot, és novel·la en castellà, l'últim de l'últim bestseller que ens demana la gent. Ja saps que tenim, ja sabeu que tenim un apartat de desiderates, es diu, que és la gent quan ve i ens diu, escolta, no comprareu aquest llibre? Doncs nosaltres ho apuntem i a la que tenim una mica de diners, comprem, anem amb la llista de la compra que diem i comprem els vostres desitjos.
Mm-hmm.
Doncs aquí tenim uns quants, vale? Mira, començo amb novel·la juvenil, perquè intentem incentivar ja la lectura des de ben petits i el jovent és una època una mica dolenta per lo que fa a la lectura, perquè tenen molta feina, moltes lectures obligatòries a l'institut i nosaltres comprem allò que ens demanen també.
Uh-huh.
I tenim l'últim de Blue Jeans, que és un autor que els agrada molt, que es diu La xica invisible. I diu... Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A sus 17 años no tiene amigos y está harta de que los habitantes de aquel pueblo hablen a sus espaldas. Una noche de mayo, su madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de su instituto. El Rubén Darío. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo. ¿Quién es el responsable de aquel terrible suceso? Julia Plaza, compañera de clase de la chica invisible, está obsesionada con encontrar la respuesta. Su gran inteligencia y su memoria prodigiosa le sirven para realizar el cubo de Rubik en 50 segundos o ser invencible jugando al ajedrez. Pero, ¿podrá ayudar a sus padres en la resolución de aquel enigma? Su madre, Aitana, es la forense del caso y su padre, Miguel Ángel, el sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil encargado de la investigación. Julia, junto a su inseparable amigo Emilio, un chico muy particular con una mirada inquietante, tratará de hacer todo lo que esté en su mano para que el asesinato de Aurora Ríos no quede impune. ¿Conseguirán averiguar quién es el asesino de la brújula y qué hay detrás de aquella extraña muerte?
Caram, ¿no?
Sí, ja diem que són lectures a partir dels 13 anys cap endavant. O sigui, nosaltres sempre diem, és novel·la juvenil, està l'apartat de novel·la juvenil, però moltes vegades quan ve un adult nosaltres li donem una novel·la d'aquestes, perquè aquesta lectura te la pots llegir tu mateixa. O sigui, no és la típica novel·leta, no. Ja llegeixen llibres, aquest concretament té gairebé 600 pàgines i els encanta, eh?
Els encanta.
Els encanta, sí.
Molt bé, doncs està molt bé.
Molt bé. Ara porto novel·les.
Novel·la.
Novel·les per adults.
Molt bé.
Porto una de Verena Bus, que es diu Taronges de sang, i diu, per a Maite, estudiar a Múnich és, sobretot, una oportunitat per fugir d'uns pares conservadors que l'ofeguen. A poc, la casa a València i aquella família enriquida pel comerç de la taronja esdevindran cada cop més estranyes. A Alemanya, Maite s'enamora de Carlos, un jove d'origen espanyol, l'avi del qual, Antonio, va sobreviure als camps de concentració nazis després d'abandonar Espanya al final de la Guerra Civil. De la mà del vell exiliat, Maite descobrirà un passat que la trasbalsa i que alhora il·lumina i explica secrets que havien quedat soterrats. Taronges de sang representa el debut de Verena Bus en la novel·la i ha obtingut un gran èxit a Alemanya. La seva prosa brillant i precisa, a estones poètica, recorre la vida de dues famílies al llarg de més de 80 anys i al mateix temps ens presenta una visió honesta, sense prejudicis, sobre la memòria històrica.
Molt bé, també interessant, eh?
Molt interessant, també, sí. Una altra és l'última de l'Alicia Jiménez Barlet, que es diu Mi querido asesino en serie, i diu Petra Delicado vuelve a lo grande, su mejor caso. Tenim l'Alicia Jiménez Barlet va guanyar un Premi Planeta amb Los hombres desnudos, i està escriu novel·la policiaca, i la Petra Delicado és una inspectora de policia que és la protagonista en moltes de les seves novel·les, però podeu llegir les novel·les per separat.
Ah,
o sigui,
d'acord.
No tenen una continuïtat. Mm-hmm. Si ho feu continu, perfecte, però és... ¿vale?
Molt bé.
Doncs aquesta és l'última novel·la i l'últim cas de la Petra Delicado. Diu, una mujer madura és hallada morta en su propia casa. Se trata sin duda de un asesinato, pero uno muy especial. La mujer ha sufrido un ataque feroz y tiene la cara desfigurada a navajazos. Sobre su cadáver, una carta de amor despechado. Petra Delicado, Fermín Garzón y el inspector Roberto Fraile, de la Policía Autonómica, comparten la investigación del caso. No será la última víctima femenina con idénticas características criminales. ¿Están los dos cuerpos policiales enfrentándose a un inusual asesino en serie? Todo parece indicarlo. Esta novela habla de cosas terribles. La muerte, la locura, la soledad en las grandes ciudades. Solo dosis masivas de humor consiguen hacer de su lectura un bocado apetecible, una experiencia casi feliz. Alicia Jiménez Barlet vuelve con un nuevo caso de la inspectora Petra Delicado.
Mm-hmm. Veiem que aquests casos així d'assassinats i això agrada, no?
Agrada molt, ja ho veus, no?
Sí.
Des del jovent, no sé què passa últimament. Perquè és això, nosaltres comprem el que la gent ens demana. A part, et dic una cosa, són fases, no? Nosaltres hem passat des de fa uns quants anys que era la novel·la històrica, uh-huh, el que més agradava i tal, i ara són els casos de policíacs, thrillers psicològics, o sigui, això va a temporada.
Van canviant, sí, els gustos,
van canviant, van canviant. Molt després bé. També, bueno, està la novel·la romàntica, la novel·la fresca i tal, que a la gent li encanta, eh? És una altra cosa que també comprem molt. Per exemple, Luces en el mar, de Miquel Reina. Diu: Harold y Mary Rose Graves son un matrimonio que tras la trágica muerte de su único hijo dejan a un lado sus sueños de juventud y se resignan a vivir en una isla remota, alejados de todo. Sin embargo, el destino los vuelve a poner a prueba. Deben abandonar su hogar de una manera que nunca habrían imaginado, por un problema de delimitación de costas. La noche antes de ser desahuciados, mientras duermen, se desata una fuerte tormenta y un rayo hace que la casa se desprenda del acantilado y caiga al mar con ellos dentro. De la forma más inesperada, los Graves se convierten en dos náufragos a la deriva sobre una casa flotante. Comienza así un extraordinario viaje en el que tendrán que luchar frente a las adversidades si quieren sobrevivir. Para ello, olvidarse de los fantasmas y frustraciones del pasado es imprescindible. Una aventura fantástica llena de peligros que abrirá viejas heridas, pero que a la vez les hará conocerse mejor y descubrir que nunca es tarde. Una novela que nos invita a reflexionar sobre la vida.
Mm-hmm. També sona bé.
Sí. Nosaltres tenim uns llibres molt...
I tant, no ho dubto.
Aquest és La mujer en la ventana, de A.J. Finn. És el thriller de l'any. Vale, tothom ho ven com el thriller de l'any i tornem a assassinats i coses així.
Uh-huh.
Però jo aquest llibre tinc moltes ganes de que me'l torneu per llegir-m'ho jo. Encara no, perquè encara acaba d'arribar, ja diem, que estan allà a novetats, a la prestatgeria de novetats.
Uh-huh.
I de veritat que té unes crítiques molt bones, de que enganxa molt i és un thriller molt bo. Bueno, uh-huh. La mujer en la ventana. Una mujer sola i vulnerable, recluida en su casa. Ve desde la ventana algo que no debería haber visto, pero nadie la cree. Una historia poderosa y retorcida, una protagonista intensa y muy real, un sofisticado thriller psicológico para el nuevo milenio con la tensa atmósfera y la oscura elegancia de los mejores clásicos del cine negro. The New York Times diu, el primer libro de misterio de 2018 que se va directo a la estratosfera.
Caram.
The Washington Post diu, una historia de amor, pérdida y locura hermosamente escrita, entretenimiento de primera categoría, un thriller cautivador. Library Journal, diu, comparado con grandes éxitos y etiquetado como el bombazo del 2018, este debut de A.J. Finn cumple todas estas expectativas. Y USA Today, diu, hay algo irresistible en esta novela.
Uh-huh.
Ja sabeu.
Per tant, la recomanes, eh?
Sí, llegeixo la sinopsi més.
Sí.
T'has quedat...
Perquè només m'he enterat de la dona a la finestra, que havia vist alguna que no hauria d'haver vist.
És que és això.
Doncs vinga, llegeix-me una mica més.
Anna Fox vive sola, recluida en su casa de Nueva York, sin atreverse a salir. Pasa el día chateando con desconocidos, bebiendo vino, quizás más de la cuenta, viendo películas antiguas, recordando tiempos felices y espiando a los vecinos. Entonces llegan los Russell al barrio, una pareja y su hijo adolescente. La familia perfecta, hasta que una noche Anna ve algo desde su ventana que no debería haber visto. Todo su mundo empieza a resquebrajarse y sus propios secretos salen a la luz. ¿Qué ha visto y qué ha imaginado? ¿Quién está en peligro y quién está manipulándolo todo? En este thriller absolutamente fascinante, nada ni nadie es lo que parece.
Mm, uy, ya tengo un suspito.
¿Has visto? ¿Ah, sí? No ho diguis, a veure si encertaràs.
No.
Spoilers, no.
No, no dic res. No dic res.
I bueno, per últim, que tenim molts més, ja ho dic, eh? Tenim l'últim de la Maria Dueñas, tenim molts més.
Uh-huh.
Però la saga continua. L'últim de la Laura Esquivel és la segona part de Com agua para chocolate. Com agua para chocolate és superfamós.
Sí, sí, clar.
No?
I com és que és la segona part de...
Doncs ha escrit la segona part de Com agua para chocolate, que es diu
Mi
negro pasado.
Fa molts anys, no?, de Com agua para chocolate.
Sí, sí, fa molts anys. Van fer la peli també. Sí, sí. A tothom li agrada molt, ho vam fer al Club de Lectura fa temps. Mm-hmm. I la veritat que molt bé. Li hem de donar una oportunitat. La Laura Esquivel escriu molt bé, eh? La veritat que sí. El que passa que segundes partes a vegades et decepciona.
Fa una mica de por, no?
Fa una mica de por. Però bueno, és un llibret molt curtet, ja veus.
Sí,
té
sí,
unes
sí.
200, no? 200 pàgines deu tenir, ara t'ho dic. 216 pàgines i bueno, li donarem l'oportunitat perquè a mi personalment agua, Com agua para chocolate em va agradar moltíssim.
És fantàstic.
Sí. Digo así, Mi negro pasado, continuación de Como agua para chocolate, es una defensa de la independencia femenina y la mejor receta contra los males de nuestros días, el desarraigo, la obesidad y el consumo vacío. María, adicta a la comida, sufre el injusto fin de su matrimonio, en mitad de una avalancha de reproches racistas y machistas. Deshecha, recibe de manos de Lucía, su abuela por mucho tiempo ausente, el diario de Tita. Al adentrarse en él, descubrirá insospechados secretos familiares, la capacidad del espíritu humano para volar alto gracias a la alquimia que transforma los ingredientes naturales en alimento y un sentido de pertenencia jamás experimentado. La voz de María, de la misma estirpe guerrera que las mujeres de la Garza, continuará tejiendo la saga familiar. La protagonista deberá sortear los baches filiales al tiempo que gana confianza en sí misma. Este proceso la llevará a crear una conexión inquebrantable con Tita y todos sus ancestros, y logrará así la reconciliación de cuerpo y mente, un renacer a la vida. Pero el verdadero dilema será cuando María experimente otra vez el más profundo de los sentimientos, el amor. Mi negro pasado es una novela que no dejará indiferente a nadie, la épica de varias generaciones de mujeres libres y apasionadas que nos enseñan a vencer las adversidades.
Molt bé.
A ver a qué tal.
Bé també, no?
Sí, sí, jo crec que sí. Bé. Jo crec que sí.
Què més ens expliques, Cristina?
Novetats. Recordem les novetats que tenim aquest mes. Diem sobretot que el divendres, dia 25 de maig, a les 6...
Les activitats, no?
Què he dit?
Les novetats.
Ai, jo no sé ni el que dic. Això és l'encostipat aquest que tinc, eh? Les activitats. Sí. El dia 25 de maig, divendres, fem taller. I què fem? Doncs toca pintura. Llavors, recordem que si us voleu apuntar és imprescindible portar un parell de pinces de la roba, una samarreta blanca i un marcador permanent de punta fina. I sobretot que passeu per la biblioteca el més aviat possible, que queden poques places, que ens truqueu al 977 80 99 42 o que ens envieu un mail a biblioteca@rodabarà.cat.
Perfecte.
Cal reservar plaça, ja que són limitades. Limitades, uh-huh. Limitadíssimes. I els nens hauran de venir acompanyats d'un adult que en tot moment haurà d'ajudar el nen a fer la manualitat. I res, que us esperem. Uh-huh. Vale? El divendres dia 25 a les 6, però si voleu venir, veniu ja, apuntar-vos o truqueu-nos o envieu un mail.
D'acord. Vale?
El dia 28 de maig a les 6 de la tarda, Club de Lectura de Novel·la, que fem la tertúlia de les cenizes d'Àngela, de Frank McCourt, queda una setmaneta. És un llibre bastant gruixudet, però es llegeix bastant ràpid, eh? A mi em té enganxadíssima. Així que encara queda algun llibre, si voleu venir, veniu a la biblioteca, us emporteu el llibre i dilluns quedem a les 6. Dilluns, què he dit? Una setmana? Queda una setmana? Quin dia som avui? Queda una setmana?
Avui estem a dia 22.
Hosti! Perdó. Doncs queda menys d'una setmana i pel taller és aquest divendres. Bueno, mare meva, estic fatal. I el dia 28 també... Al matí ens visita P4 del Cucurull i la Montse Blasco explicarà La cabra goluda de Pet Horacek. Com a curiositat, La cabra goluda és un llibre molt divertit que és un homenatge a l'erugueta goluda de l'Eric Castell, que és un llibre molt, un conte molt, molt, molt conegut, que segur que els papes i les mames el coneixen molt, i el Peter Horacek era l'il·lustrador.
Ah, molt bé.
Llavors es va animar a escriure i ha escrit La cabra goluda, que és un homenatge. No té res a veure, però és un homenatge. Uh-huh. I, bueno, doncs explicarem el conte i farem una manualitat relacionada amb el conte que s'emportaran cap a casa, els nens de P4. I, una cosa molt, 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 molt important. Teníem a final de mes, el dia 30, una xerrada a la llar de jubilats, sí. Que anem a les biblioteques, es canvia la data, el dia 13 de juny.
13 de juny, eh?
13 de juny, dimecres, a les 6 de la tarda. I que podeu venir tots. Es fa als jubilats, però pot venir tothom. Mm-hmm. Vale?
Molt bé.
I ja està.
Doncs ja hem explicat cosetes.
Moltes cosetes.
Gràcies per acompanyar-nos i cuida't aquest refredat, eh,
gràcies,
Cristina?
Gràcies, gràcies.
Adéu.